Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de calefacció a casa. Matí de fred hivernal en temperatures mínimes properes als 0 graus i un cap de setmana amb cel entremig i força tapat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Quan tot això s'acabi, serà el moment de recuperar-nos, de tornar a la nostra vida, de tornar a fer petons a qui ens estimem, de tornar a viatjar, de tornar a quedar amb els amics, de fer dinars a la terrassa o d'anar a sopar a Can Bac. Però també serà el moment de retre comptes. Per exemple, com es poden estar cometent tants errors? Com pot ser que un govern d'esquerres, federalista, amb un ministre, per exemple, que s'autodefineix com a sobiranista, hagi pensat que la millor solució per a aquesta crisi era recentralitzar competències de sanitat? El Ministeri de Sanitat fa molts anys que no gestiona, perquè no tenia feina. La feina les tenien les comunitats autònomes. I traient la capacitat de gestió als consellers autonòmics, s'ha perdut un temps més que valuós. Però n'hi ha més. Com es pot permetre la deslleialtat del govern espanyol cap a la Generalitat no permetent un confinament total de la Conca d'Òdena? Per quins motius es desautoritza qui era l'autoritat competent per decidir això fins fa dues setmanes? El govern espanyol ha passat de ridiculitzar Quim Torra per demanar un confinament total a haver-se de defensar amb ungles i dents de la resta de presidents autonòmics que ara demanen el mateix. Si es demostra que les mesures actuals no han estat suficients i que cal limitar tota activitat econòmica no essencial, serà tant com admetre que el govern espanyol ens ha posat en perill a tots en contra del que li demanaven els presidents autonòmics, que són els que estan acostumats a gestionar en la màxima proximitat. Crec que d'aquesta crisi el que quedarà al cap de molts ciutadans de Catalunya és que és inútil haver de compartir aquest govern amb la resta d'Espanya, fins i tot en els moments de crisi més gran. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Ràdio Capital, a Extra FM, a Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Avui al Baix Empordà ens llevem amb una molt, molt mala notícia, que són dues morts a la nostra comarca per coronavirus, concretament de dos residents a la residència Palafrugell Gent Gran. Van morir ahir, o han mort, de fet, segons ha informat el sistema de salut del Baix Empordà en un comunicat. A més, hi ha 7 pacients pendents de fer-se els resultats de les proves de Covid-19. Aquests pacients estaven aïllats ja des de feia dies perquè havien tingut símptomes i s'havia confirmat que tenien aquesta malaltia. Per tant, descansin en pau. Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
La llotja de Palamós és a un pas d'haver de tancar pel coronavirus.
Sí, les quatre barques que encara feinejaven han sortit per darrera vegada el dimecres i la subhasta depèn ara de les aus menors. Els armadors d'aquestes barques no estan d'acord amb la decisió que ha pres la confraria, la qual els obliga a sortir només un dia a la setmana. Consideren que treballar així és inviable i han decidit restar a port. Les altres 19 barques ja fa més d'una setmana que han deixat de sortir.
I una informació important i que interessa a molta gent, que és que el Consell Comarcal del Baix Empordà ja ha distribuït entre els ajuntaments de la comarca 1.800 targetes moneder per les famílies que tenien beques menjador.
Les targetes estan destinades a l'alumnat beneficiari d'un ajut econòmic individual de menjador escolar per tal d'assegurar-los una alimentació correcta mentre estiguin tancades les escoles. Els propers dies, els ajuntaments les entregaran a les famílies seguint el protocol de cada municipi i les mesures de seguretat. Ja us podem informar de com ho estan portant a terme a Torroella de Montgrí i Begur.
Perfecte, doncs de seguida ho repassarem. Bon dia, Eugènia.
Bon dia.
Sant Feliu de Guíxols i Palamós ja s'han adherit a la campanya Establiments Segurs contra la Violència Masclista.
Sí, l'objectiu és que les dones que es trobin en una situació de violència masclista puguin anar en aquestes botigues del municipi que queden obertes i que són establiments segurs i que, per tant, puguin demanar ajuda allà de manera confidencial.
I és que és un dels grans problemes que està comportant aquesta crisi del coronavirus, és que hi ha moltes dones que s'han hagut de quedar tancades a casa amb el seu maltractador. Manel Magrini, Perpinyà, bon dia.
Bon dia.
Tot i la llau de notícies negatives que inunda les redaccions per culpa del coronavirus, no passa un dia sense que hi hagi algun raig d'il·lusió que ens carregui les piles i ens permeti afrontar l'esperança d'una nova jornada de confinament. La notícia positiva va sorgir ahir de l'entrevista que vam fer en aquest supermatí a un professor de l'Institut de la Bisbal.
Un professor de tecnologia de l'Institut de la Bisbal d'Empordà ha impulsat una crida per fabricar material sanitari amb impressores 3D. De moment, estan elaborant viseres protectores i ja s'ha posat en contacte amb altres companys i exalumnes perquè facin la mateixa operació.
El primer de tot s'ha de fer el disseny amb un programa 3D, que és el que porta més feina. Una vegada està feta la peça, i el que fa és converteix el fitxer en, diríem, com si anessin làmines.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja no permet passejar mascotes a més de 200 metres del domicili.
Sí, aquest és el radi que l'alcalde Carles Motes estima prudencial per no córrer riscos inútils. Si bé passejar mascotes forma part de les excepcions al confinament, el batlle recalca que això no es deu favoritzar i es sancionaran les persones que s'excedeixin d'aquesta distància.
I Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Les empreses que formen part de la Poma de Girona han donat 300 quilos de pomes als hospitals de Palamós, Girona i Figueres.
Aquesta acció solidària va destinada al personal sanitari, a qui aquestes empreses han volgut retre homenatge per la seva tasca durant aquests difícils dies. De fet, no descarten tornar a repetir aquesta acció en les properes setmanes i fer-ho extensiu a altres centres sanitaris que hi ha a la demarcació de Girona.
I la policia local de Palamós felicitarà els nens i nenes menors de 8 anys durant els dies de confinament per tal de fer-los allò, l'aniversari més agradable.
El que volen fer és anar amb el cotxe patrulla als domicilis d'aquests infants, encendre les llums d'emergència i deixar-los a la porta un obsequi que serà un carnet de policia infantil de casa. Tota família que vulgui que els seus fills i filles tinguin aquesta felicitació podran avisar la policia amb 2 dies d'antelació.
I acabarem aquest repàs ràpid de l'actualitat al Baix Empordà amb la Legida. Bon dia.
Bon dia.
Les escoles de música i teatre de Santa Cristina d'Aro segueixen obertes a través de la xarxa.
El nou enfocament pedagògic l'ha emprès les dues escoles municipals per poder continuar el que s'havia programat aquest curs davant l'actual situació de confinament provocat per l'estat d'alarma del coronavirus.
Avui al Supermatí parlarem amb en Martí Sabrià, que és el gerent de la Unió d'Empresaris Costa Brava Centre, per parlar d'aquests 14 establiments que ja han pujat, de fet, aquests establiments que s'han ofert per acollir persones afectades per coronavirus que no puguin cabre als hospitals. I també parlarem amb Àlex Sobirà. Atenció a aquesta història, eh? És un estartidenc que no es pot moure d'un lloc idíl·lic. Està en un resort de 5 estrelles al Sàhara Occidental i la crisi del coronavirus l'ha atrapat allà i prefereix quedar-se allà perquè en aquell punt encara no ha arribat el virus, que no tornar a casa per haver-se de quedar tancat. Parlarem amb ell i escoltarem la seva història. Són les 8:08. Clar, avui també hi ha notícies més enllà del Baix Empordà sobre el coronavirus. Una que ens afecta de molt a prop, i és que la Unió Europea de moment no s'ha posat d'acord per decidir un paquet de mesures econòmiques contra la crisi que vindrà després d'aquesta pandèmia. Ahir es van reunir fins a altes hores de la nit tots els ministres d'economia dels diferents països i va ser una reunió que va acabar sense acord. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va criticar la poca solidaritat entre països de la Unió Europea en aquesta crisi del coronavirus. I és que la Unió Europea ha demostrat una altra vegada la seva dificultat per adoptar mesures conjuntes. Aquesta matinada hem sabut que els Estats Units han superat per primera vegada la Xina en número de casos positius de coronavirus. Recordem que allà als Estats Units, clar, no hi ha sanitat pública i, per tant, es fa molt difícil controlar quants casos hi ha i fer-hi front, no? Doncs aquesta matinada per allò als Estats Units s'ha demostrat que aquest model econòmic i sanitari, sense una sanitat pública potent, doncs és completament deficitari. De fet, recordem, això sí, que la resposta econòmica del país nord-americà ha estat espectacular. S'ha pactat el pla de xoc econòmic més gran de la història per fer front a aquesta crisi, un paquet d'ajudes que triplica el de la crisi financera del 2008 i que supera els 2 bilions de dòlars. Per tant, per una banda, doncs, n'hem d'aprendre i per altra banda hem de sentir-nos afortunats de tenir aquesta sanitat pública que tenim. Són les 8 i 10 minuts. Veurem quin temps ens espera per avui. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què
doncs
tal?
Aquest divendres que s'ha llevat amb un estat de cel variable, encara intercalant algunes estones de més núvols amb altres de clarianes, en general sense precipitacions, tot i que al final del dia no es pot descartar algun plogim, de caràcter feble seria. El protagonista aquest matí, però, és la fred, temperatures mínimes que han fregat els 0 graus a l'interior del Baix Empordà, els 2,5 graus, per exemple, a Torroella de Montgrí o Platja d'Aro, fins i tot. I de cares al cap de setmana esperem un cel que continuï així mig-mig, és a dir, estones de clarianes i altres de cel més tapat. Fins i tot de cares a diumenge tarda podria tornar algun petit ruixat a produir-se. Amb una temperatura que puja una mica aquest cap de setmana, recuperem valors una mica normals, però després tornarà a baixar de cara la setmana que ve.
Ah, vaja. I escolta, Albert, ahir vam tenir unes imatges de terres emblanquinats, per exemple, a Calonge, no? Va haver força calamarsa.
Sí. Sí, sí, així és. De fet, ja estava força pronosticat. Recordes que vam parlar
fins i tot
que Meteocat havia activat avís per neu al Baix Empordà?
Nevar no va nevar.
Doncs, nevar no va nevar, però va caure... El cel, el terra va quedar emblanquinat. Es van produir dos calamarsades d'escables a la comarca, una que va ser a l'Estartit, que es va produir abans de la de Calonge. Encara no havia sortit el sol, que ja va quedar al terra amb un ruixat fort, molt localitzat, o sigui, van sigut tempestes molt localitzades, aquesta de l'Estartit, i després, cap a les 8 del matí, a Calonge, una altra calamarsada molt forta. Destaca molt el caràcter local d'aquestes tempestes que van emblanquinar aquests terres, però, per exemple, així com a Calonge van caure uns 20 litres per metre quadrat pràcticament tots de cop, al costat, a Platja d'Aro, o fins i tot em deien que a Sant Antoni de Calonge havia plogut molt poc o no havia caigut pedra. El mateix va passar a l'Estartit, on de fet havien caigut només 7 litres per metre quadrat, però va caure tot de cop. Els registres més importants de pluja a la comarca destaquen a Verges, amb 24 litres o 17 litres que van caure a la Tallada d'Empordà. També es van produir altres calamarsades, per exemple a Palafrugell, una mica de calabruix o una mica de pedra també va caure, però ja sense tanta espectacularitat com aquests altres municipis.
Ja. Molt bé. Escolta, per cert, a partir de la setmana que ve, no sé si meteorològicament, però a nivell d'hores, almenys, tindrem més sol, perquè de dissabte a diumenge canviem l'hora.
Doncs sí, però meteorològicament no tindrem més sol. De fet, compta amb la setmana que ve, ja s'estan preparant diversos avisos perquè tenim una entrada d'aire freda provinent de centre Europa, tindrem entrada de vent del nord, molt de fred que vindrà i precipitacions que també es poden produir. No està clar si afectaran molt a la nostra comarca, però de fer-ho la cota de neu seria molt baixa i es podrien tornar a repetir fenòmens d'aquests de temps sever, com pedregades o fins i tot neu a cotes molt baixes.
La solució és quedar-se a casa.
Efectivament.
La solució i, de fet, l'obligació. Sí. Albert, parlem al final del programa.
Molt bé, fins després, Dani.
Fins després.
El coronavirus sent com ha tot el món.
Avui ens desplacem fins a Agramunt per escoltar la cançó del dia sobre el coronavirus. I aquesta que escoltem és l'Emma Balcells, una nena que ha creat aquesta cançó per superar el coronavirus i ho ha compartit a YouTube amb també algunes quantes il·lustracions que ha fet.
Si s'apropi molt, infecten a la gent. Si s'apropi
Canta molt bé aquesta nena, molt bé. Mira, una nena que canta, però a mi m'agrada més la cançó d'ahir, eh? Va, tornem a l'escoltar.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oye, quédate en casa. Dale, quédate.
Divertida, i a més, ara que estem repassant tantes coses que ens agradava fer abans d'haver-nos de quedar confinats a casa, doncs això ens recorda tant a tot l'equip de Ràdio Capital a la Fira dels Indians Tabagú. Vinga, va, que ja passa un minut d'un quart de nou del matí, de seguida tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser, i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza el lliurament a domicili per rebre aliments i medicaments. Evita el contacte amb animals. Utilitza un lavabo separat. I si no és possible, s'ha de netejar després de cada ús.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Són les 8 i 17 minuts. Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha 14 establiments hotelers de la Costa Brava que s'han obert, han ofert habitacions per atendre persones afectades pel coronavirus. Ja n'ha fet falta algun?
Aviam, no són 14, en aquest moment ja són 22, 22 establiments distribuïts bàsicament a la comarca del Baix Empordà, també algun de Girona, algun de la Vall de Bas... en total més de 1.000 habitacions, 1.021 habitacions exactament, per tant aquest tema ha anat creixent des de dimarts o dimecres que vam anunciar que això, que eren 14 i 800 habitacions, han seguit arribant nous oferiments, per tant en aquest sentit estem molt contents. Sí, demà es començarà a fer ús d'un parell d'aquests establiments, concretament dos hotels de Palamós, en un cas per allotjar gent gran, que procedirà de l'espai de gent gran habitual, que com que està medicalitzat s'utilitzarà per malalts més greus, i en canvi els avis els passaran a un hotel. I també un altre establiment que sí que acollirà malalts, però de baixa intensitat, diguéssim, gent que bàsicament està confinada, però que no està patint problemes serios de salut.
Entenc que són hotels que poden estar adaptats ja per rebre malalts, o vull dir, o hi ha diferents graus de persones, diferents tipus de persones que podrien allotjar-se a cadascun dels hotels.
Bé, no ho sé, aquesta és una resposta que hauria de donar el Departament de Salut. En principi nosaltres el que hem és ofert les instal·lacions en el seu estat habitual, diguéssim. Alguns hotels estaven oberts dels que s'han ofert, altres estaven tancats però a punt d'obrir aquest cap de setmana o el que ve de cares de Setmana Santa. Per tant, els hotels estan... perfecte estat de revista i d'ús. Aleshores ha sigut Salut qui ha escollit un per portar la gent gran, per una qüestió de sensors i de nombre de plantes i de més mobilitat per gent amb mobilitat reduïda, que van cadira de rodes, però que està bé de salut. I per tant és salut qui va fent la tria, diguéssim, aquest aniria més bé per això, aquest aniria més bé per allò, no? En funció de la dimensió, de la ubicació i també evidentment de les característiques físiques.
Per tant, la resposta de les autoritats sanitàries ha estat bona.
Bé, la que ha estat bona ha estat la dels hotelers, que han ofert de manera desinteressada els seus establiments, i les autoritats sanitàries han estat bona en el sentit de que han agraït enormement aquesta disposició, el fet de que nosaltres els hàgim facilitat aquest llistat amb el nombre de llits, amb l'ubicació, amb la persona de contacte, amb el telèfon i amb la gestió feta amb l'hotel, de tal manera que ells no han tingut que estar cercant qui sí, qui no, sinó que tenen aquest ampli llistat, repeteixo, 22 establiments, per tal de fer-los servir progressivament en la mesura que els vagin necessitant, si és així, i tant de bo n'hagin de necessitar pocs de tots plegats.
Sí, això és el que... Això és el que volia dir, si han estat proactius per part de l'administració aquesta oferta que els heu fet des de la Unió, em destacaves la bona reacció dels establiments hotelers, perquè això és a canvi de res, diguem-ne.
Sí, això és a canvi de res, en principi és cedir l'espai. També és cert que Salut de seguida ha explicat que ell es faria càrrec de la neteja i de l'alimentació dels residents, és a dir, que això farien servir els seus proveïdors habituals, i per tant els hotels el que fan és cedir la instal·lació gratia tamore perquè la societat ho necessita i els hotelers volen estar al costat d'aquesta societat, que són els seus veïns i de vegades els seus clients.
Mm-hmm. Des d'ahir dijous els hotels ja han d'estar tancats per ordre del govern espanyol, sense encara molta idea de quan es podran obrir. Quin és l'ànim ara mateix en el sector?
Bé, nosaltres vam recomanar el tancament demà farà 15 dies, abans que sortís la primera ordre. Intuíem que el tema seria complicat i que arribaria aquest moment de confinament i de no circulació, amb la qual cosa mantenir hotels oberts sense clients o molt pocs clients ja ens semblava que no era convenient. Per tant, nosaltres fa molts dies que tenim pràcticament tota la planta hotelera tancada. El que ens preocupa, evidentment, és saber quan la podem reobrir. Fa pocs dies pensàvem que a les darreries d'abril podíem tornar a actuar i que l'1 de maig tindríem tota la planta en funcionament. Les últimes notícies ens fan pensar que potser és una data massa propera i que potser ens haurem d'anar al juny per tornar a refer l'activitat i també perquè la gent pugui tornar a sortir de casa.
Un sotrac com aquest es pot recuperar? Clar, és que no, en realitat no sabem quan podrem començar-nos a recuperar, però si finalment al juny poden tornar a obrir, la temporada ja no es pot recuperar en el que quedi d'any?
No, l'activitat turística no pot estocar llits, és a dir, nosaltres els llits que no hem venut avui, dia 26 de març, ja no els vendrem mai més, és a dir, els que venguem el 28 de juny seran els que igualment haguéssim vengut aquell dia, no pas els que hagués correspost tenir avui ocupats. Per tant, la nostra és una activitat que no permet estocatges. El senyor que ven sabates pot no vendre en cap durant un mes, vendre 1.000 en un dia i, per tant, després recuperar la venda. En el nostre cas, això és del tot impossible. Ara bé, la nostra planta hotelera, el nostre empresariat hoteler és familiar, és sòlid en general, és a dir, té hotels de propietat, hotels sovint amortitzats, però també és cert que en aquesta zona i en aquesta organització s'agrupen els millors hotels del territori i aquests són els més responsables, aquests són els que fan obres cada hivern, els que tenen els hotels molt al dia i, per tant, fer obres vol dir endeutar-se. I, per tant, el que tingui un endeutament alt, però que pensava poder afrontar sense dificultats amb una temporada bona, doncs pot patir una mica, però vaja, jo crec que si al juny estem operatius, jo crec que tothom, amb més pena que glòria aquest any i amb més dificultats de les que ens pensàvem i de les que podíem preveure, ens en sortirem.
Sí, perquè no sé si ara fa un mes parlàvem i el tema de conversa fa un mes era com se'n sortiria el sector després de la glòria. Doncs ara sembla que això ja ha quedat molt endarrere.
Sí. El Glòria va ser una incidència que, com vam explicar en aquell moment, no va ser gaire greu pel sector, sí que va tenir alguna petita afectació de maquinàries o de terrasses, però en qualsevol cas va produir més danys en l'espai públic, en els passejos i tal, però no tant en les empreses privades. Per tant, el Glòria per nosaltres va ser una incidència important, però en qualsevol cas no preocupant. Aquesta és les dues coses. És preocupant en extrem i evidentment té una incidència de tants dies de tancament de la caixa molt important.
Us preocupa, o de fet s'han hagut de presentar molts ERTEs en el sector?
Sí, pràcticament tothom s'hi ha vist obligat, perquè el nostre no, de moment no és ni tan sols una davallada de facturació, és un tancament. I per tant el tancament vol dir no activitat, és a dir, nosaltres en general el 70 o el 80% del nostre personal està dedicat a produir serveis que es consumeixen al moment. La gent de cuina, la neteja d'habitacions, els cambrers treballen per oferir serveis al moment i a l'instant. Per tant, amb els establiments tancats no necessitem governantes, no necessitem cambrers, no necessitem cuiners, potser en cuina encara podem avançar producció en algun cas i fer alguna cosa, però en general no. Per tant, els hotels, restaurants i bars s'han vist obligats majoritàriament a presentar ERTEs, aquells que tenien personal fixe i els que tenien personal fixe discontinu, no, és a dir, els que encara no havien obert, de moment han prorrogat el període de crida, però és probable que en algun cas també es vegin obligats, per no perjudicar aquests treballadors, a cridar-los i incloure'ls en un ERTO. Tot i que hi ha una condició dels ERTOs que castiga molt les empreses de temporada, que és que un cop se'ls cridi s'ha de garantir una contractació de 6 mesos. Això realment ho fa difícil. Per tant, estem aquí també esperant si en aquestes mesures que es van dictar amb urgència es concreten casos com el dels treballadors fixos discontinus, que ens permeti també tenir una solució per ells i no reduir els seus mesos d'activitat i, per tant, de sou a 3 o 4 mesos.
Mm-hmm. Val. Però en aquest cas és fàcil tornar-los a contractar un cop s'acabi la crisi pel coronavirus, que és una de les coses, és el que permet els ERTEs.
Sí, sí, és a dir, els fixes no hi ha cap problema quan s'acabi l'ERTE, que l'aixecarem, evidentment, el dia que puguem pujar les persianes, els treballadors tornen al seu lloc de treball, això no hi ha cap mena de dubte. Els fixes discontinus tenen l'obligació de comparèixer a la feina quan la feina és activa, és a dir, l'establiment que tanca l'1 de novembre doncs, i obre l'1 d'abril, els crida una setmana abans o 15 dies abans i diu, escolti, l'1 d'abril ens tornem a posar en marxa, i per tant aquest senyor, per això és un fixe, perquè retorna cada any al seu establiment, al mateix establiment, té el lloc de treball garantit, però això, mentre l'hotel no, el restaurant no està obert, evidentment no ha de comparèixer la feina. I cobra de l'atur, però si ha fet una temporada de 7 o 8 mesos, cobra 3 mesos de l'atur, llavors hi queda un mes que no cobra d'enlloc, i per això ens fan patir, perquè hi ha gent que va plegar mitjan octubre o principis de novembre, que va cobrar 3 mesos de l'atur, diguéssim, novembre, desembre i gener, que el febrer ja no ha cobrat de l'atur i que el març pensava incorporar-se. I bé, i si no s'incorpora, per tant, ara no té ni atur ni sou. I això, evidentment, ens fa patir, sobretot en aquest tipus d'empreses, en què aquests fixes discontinus són treballadors fixes, que treballen discontinuament perquè hi ha uns mesos l'any que l'establiment està tancat, però són fixes i, per tant, són la nostra gent de confiança, són els nostres treballadors que venen any darrere any i evidentment, no l'empresariat de la nostra tipologia d'hotels, aquestes empreses familiars que tenen un tracte amb els seus treballadors molt proper i de molta amistat, doncs, home, també pateixen per això i per això estem esperant que hi hagi un aclariment de veure què hem de fer amb aquest tipus de gent i si també podem entendre que si nosaltres teníem previst obrir aquest cap de setmana, dia 28, doncs que podríem fer un ERTO també incloent aquests treballadors fixes discontinus a partir d'aquest dia.
Mm-hmm. Val, per tant, moment, aquesta seria la solució...
Aquesta seria la bona solució. Uh-huh. La solució pels nostres treballadors seria aquesta. El que passa que ha de sortir algun decret, alguna esmena amb algun decret que aclareixi que aquesta gent té el mateix dret com un fixe que ja estigués treballant a acollir-se a un ERTO. I de moment això no ha sortit. Primer, en tot cas, els hem de donar d'alta i després incorporar-los a l'ERTO. Uh-huh. I donar-los d'alta quan és la prohibició de tenir l'hotel obert, en principi seria infringir la llei.
Clar.
M'he cridat un treballador que no pugui treballar, no respondria a la legalitat. Per tant, hi ha dubtes de caràcter jurídic al respecte.
Una de les converses, una de les qüestions de debat ara últimament és com canviarà la societat després d'un episodi com aquest. Tu com creus que canviarà la forma de viatjar o de fer turisme?
No ho sé. La veritat és que entenc que ens costarà tornar a transitar d'una punta a l'altra de planeta i que la gent s'ho pensarà més a l'hora de viatjar. Jo crec que ja estàvem en un període on estàvem reflexionant sobre si també la contaminació que produïen els avions era prou preocupant. El tema de la Greta, doncs, ha fet canviar la manera de pensar, com a mínim, de la societat més jove, i per tant entenc que això també ens portarà a reflexionar i que probablement tornarem a mercats més tancats, més proximitat i menys viatges de llarg recorregut, i que a més trigarem un temps a tornar a voler viatjar d'una manera oberta. Per tant, bé, nosaltres algunes vegades hem explicat que les coses ens han anat bé en general perquè ho hem fet bé, però també perquè tenim una posició estratègica que és aquest xamfrà del Mediterrà, tan ben posat, diguéssim, tan a prop de l'Europa més poblada, i per tant hem de pensar que en aquest radi de 600 quilòmetres, només 600 quilòmetres, que inclou de València a Madrid, a Euskadi, Bordeaux, Lyon, Marsella, més o menys, és a dir, desplaçaments de 5-6 hores, la nostra posició hauria de fer que la gent que viu dintre d'aquesta àrea, de 5 hores de distància en cotxe o de 3 hores en tren aproximadament, han de seguir apostant per la Costa Brava i per tant haurien de seguir vinguent. Potser ens costarà més tornar a portar escandinaus, ens costarà més portar mercats que últimament havien pres molta importància o molta rellevància, com el nord-americà, però bé, entenc que nosaltres haurem de tornar a ser una zona turística important en el conjunt del continent europeu per poc que les coses tornin una mica al seu lloc.
Mm-hmm. Ho veurem, doncs. Martí Sabrià, gerent de l'Unió d'Empresari d'Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
S'han d'evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Són les 8 i 34 minuts. Dos residents de la residència d'avis Palafrugell gent gran han mort després de donar positiu per coronavirus, segons ha informat el sistema de salut del Baix Empordà en un comunicat. A més, hi ha 7 pacients d'aquesta mateixa residència pendents de resultats de les proves de Covid-19. Els dos pacients difunts es trobaven aïllats, segons va poder confirmar aquesta setmana en Ràdio Capital de l'Empordà. A més, a l'Hospital de Palamós hi ha 12 pacients ingressats confirmats per coronavirus i 27 pendents de resultats, per tant, cap mort. En tot el sistema de salut de la comarca hi ha 30 professionals sanitaris amb el virus i 68 aïllats a l'espera de resultats. I hi ha més notícies. Les últimes 4 barques que encara sortien a la mar a Palamós han deixat de fer-ho des de dimecres passat.
Sí, les 4 barques d'arrossegament que encara sortien a mar ho han fet per darrera vegada aquest dimecres, mentre les altres 19 ja feia més d'una setmana que quedaven a port. Després que la confreria hagi pres l'acord en assemblea que s'havia de sortir a pescar per torns, els pesquers de les embarcacions d'arrossegament Juan y Virgilio, Mandorri, Perla de Palamós i Cinta, Tia Cinta han al·legat que és inviable treballar només un dia a la setmana i han decidit que no tornaran a sortir.
Les altres 19 embarcacions que ja no treballaven des de feia una setmana, per què aquestes 4 barques d'arrossegament sí que ho feien?
Fins llavors, els armadors d'aquestes 4 embarcacions havien continuat la seva feina per seguir exercint la seva activitat econòmica i també per demostrar que, tot i les dificultats, podien complir amb totes les mesures de seguretat que se'ls demanava, com ara mantenir una distància de més d'un metre entre els pescadors, dur mascareta i guants. Ara bé, no estan d'acord amb les mesures que ha acordat la Junta General de la Confraria Palamosina i han decidit deixar de feinejar. Consideren que amb el sistema de torns que proposa l'entitat, l'activitat és inviable. Així, el dimecres va ser l'últim dia que van sortir i han decidit donar la integritat de la recaptació econòmica a la confraria perquè la cedeixi a l'Ajuntament i sigui destinada a fins sanitaris relacionats amb el coronavirus.
I per què la confraria va prendre aquesta decisió d'aplicar torns als pesquers?
Va ser per fer front a la davallada de comandes de restaurants i la baixada dels preus de peix. Així, el divendres passat, la confraria va convocar una assemblea per decidir quina era la millor manera de respondre a aquesta situació. L'acord va ser treballar pels torns, és a dir, que cada pesquer sortiria un cop a la setmana. Per tant, de moment, la subhasta de la llotja depèn únicament de les arts menors, és a dir, dels vaixells amb un sol tripulant. En aquestes circumstàncies, el patró major Toni Albalat assegurar que el més probable és que la confraria haurà de tancar. El dilluns vinent es prendrà la decisió en una assemblea general telemàtica.
I ja estan en circulació, ja es comencen a repartir les 1.800 targetes moneder als ajuntaments perquè les rebin les famílies beneficiàries de la beca de servei de menjador escolar.
Així és, aquest dimecres el Consell Comarcal del Baix Empordà ha repartit als ajuntaments de la comarca les 1.800 targetes moneder creades pel Departament d'Educació per a les famílies que tenen actualment beca de menjador a les escoles. Les targetes porten una precàrrega equivalent al cost de 10 dies d'àpats de menjador amb efectes retroactius des de l'inici del confinament. Es poden utilitzar en supermercats i botigues d'alimentació. A més, s'aniran recarregant automàticament mentre duri el tancament de les escoles. L'objectiu és garantir una alimentació correcta als que normalment reben una beca per al servei de menjador de l'escola.
I com s'informarà les famílies?
Així és, aquest dimecres el Consell Comarcal del Baix Empordà ha repartit als ajuntaments de la comarca les 1.800 targetes moneder creades pel Departament d'Educació per a les famílies que tenen actualment beca de menjador a les escoles. Les targetes porten una precàrrega equivalent al cost de 10 dies d'àpats de menjador amb efectes retroactius des de l'inici del confinament. Es poden utilitzar en supermercats i botigues d'alimentació. A més, s'aniran recarregant automàticament mentre duri el tancament de les escoles. L'objectiu és garantir una alimentació correcta als que normalment reben una beca per al servei de menjador de l'escola. Durant els propers dies, els ajuntaments entregaran aquestes targetes a les famílies beneficiàries d'aquest servei d'acord amb el sistema que hagi establert cada municipi i seguint les mesures de seguretat. Per això, demanen a les famílies que restin a l'espera de rebre l'avís que les informaran de la franja horària durant la qual hauran d'anar a buscar la seva targeta.
A Torroella i Montgrí es faran les entregues avui mateix, per exemple.
Sí, a Torroella i a l'Estartit, on hi ha actualment 144 nens i nenes que es beneficien d'una beca menjador escolar, es repartiran les targetes avui divendres entre les 7 i les 13 hores a les taquilles exteriors de l'Auditori Teatre Espaiter i a la seu de la policia local, respectivament. Per tal d'evitar el risc de contagi, es faran les entregues de forma esglaonada i cada família rebrà el seu horari. Es seguiran les mesures de seguretat següents. No hi haurà més de 10 persones a la vegada, els usuaris hauran d'anar-hi en la franja horària que se'ls ha assignat, hauran de portar mascareta i guants, les persones hauran de mantenir 2 metres de distància entre elles, només hi podrà anar un sol membre de la família, el qual haurà de portar la documentació de l'adult i dels menors.
I com ho estan fent a Begur?
A Begur, l'Ajuntament ja ha iniciat la distribució de les targetes Moneder. El lliurament es du a terme de forma presencial als domicilis per tal d'evitar els desplaçaments.
Al Baix Empordà, els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Palamós ja s'han adherit a la campanya Establiments Segurs contra la Violència Masclista, que lidera l'Institut Català de les Dones. L'objectiu és que a les botigues que quedin obertes s'hi posi un cartell per avisar que és un establiment segur on poden adreçar-s'hi les dones que estiguin patint violència masclista en aquests dies en què estan obligades a mantenir-se tancades, confinades amb els seus maltractadors. Llavors, a partir d'aquí, què, Eugènia?
Sí, doncs en els comerços on hi ha aquests cartells, les dones del municipi que es trobin en una situació de violència masclista i que, a més, ara es pot veure agreujada per aquest confinament, poden anar en aquests comerços a demanar ajuda de manera confidencial, o si ho necessiten també demanar que des de la botiga truquin al telèfon d'atenció contra la violència masclista, que, per si de cas el diem, és el 900 900 120, i de fet ara per aquestes dates també s'ha activat un correu electrònic per si és més fàcil i les dones, pel que sigui, no poden sortir de casa, que és el 900 900 120@gencat.cat, és a dir, és el mateix nombre de telèfon @gencat.cat. Aquesta acció és important perquè la situació de confinament actual pot comportar una convivència permanent i forçosa i, a més, la mobilitat pot ser reduïda o nul·la. Per tant, això pot afavorir a situacions de violència amb l'agreujant de la dificultat per la víctima de no poder trucar per trobar el suport dels familiars, amistats o professionals. Per tant, això, tots els establiments i comerços que tinguin aquest cartell d'establiment segur, és un lloc on les dones poden anar a demanar que truquin al telèfon 900 900 120, que és un telèfon d'atenció contra la violència masclista.
I en aquest sentit, de fet, el Consell Comarcal del Baix Empordà també ha proporcionat una llista de telèfons.
Sí, són els equips bàsics d'atenció social. Els direm una vegada per aquí, per la ràdio. En el cas de Torroella de Montgrí, el número és 972-76-00-29. En el cas del de Santa Cristina, 972-83-10-10. En el cas de a Platja d'Aro, 972-81-94-73, a Palafrugell, el 972-61-31-42, i a Sant Feliu de Guíxols, el 972-82-10-91. D'altra banda, els diversos pobles ja han anat informant a través de xarxes socials els establiments que estaran oberts i tots els comerços durant el confinament i també els seus horaris i els diferents serveis que ofereixen. A Palafrugell, per exemple, hi haurà botigues d'automoció i d'electrodomèstics obertes per casos d'emergència. A Pals hi ha supermercats, peixateries, carnisseries, fleques i farmàcies, estancs, com igual que tots els pobles, com són Begur, Palamós també han concretat. Tots aquests detalls els podreu trobar al web de radiocapital.cat.
Ahir al Supermatí vam parlar amb en Jordi Fanals, el professor de l'Institut de la Bisbal d'Empordà, que ens va deixar allò, la nota positiva del dia.
El professor del centre bisbalenc va explicar a Radio Capital que té la impressora treballant dia i nit i que ja ha fabricat 12 viseres.
El preu de cost de cadascuna no arriba a un euro. I un cop les té fabricades, avisa les autoritats de salut perquè els hi passin a buscar.
Això ja a través del Telegram ja ens van enviar una informació en què hi ha una pàgina en què es pot demanar que t'ho vinguin a recollir. Nosaltres ho vam fer ahir i encara no m'han contestat. Si no, després jo contactaria, si més endavant veiéssim que no, això no tira, contactaríem amb l'Ajuntament i a veure què ens diuen com ho podem.
Però anem a pams, com funciona una impressora 3D?
Cada visera està fabricada en dues hores i es crea a través d'un model realitzat per ordinador que s'introdueix al sistema de la impressora.
El primer de tot s'ha de fer el disseny amb algun programa 3D, que és el que porta més feina. Una vegada està feta la peça, i el que fa és converteix el fitxer en, diríem, com si anessin làmines. Com si tu anessis tallant làmina en talls de pernil dolç, no? Com si anessis fent capes. I això fa capes, va fent capes, i després et fa la peça. I una peça d'aquestes, no sé, fa 4 centímetres, deu tenir... cada capa és de 0 o 2 mil·límetres, que la posem, doncs, mira, calcula les capes que hi van, no vull dir.
Una iniciativa molt interessant, imagino que una feinada.
Però ell no és l'única persona de la comarca que està revisant aquesta acció. Mestres de tecnologia de Palamós i de Torroella de Montgrí estan aprofitant que tenen una impressora de 3D a l'institut. A més, Fanals també s'ha posat en contacte amb antics alumnes.
Jo he passat l'enllaç a 3 o 4 persones. Un altre professor, un Eduard, després un exalumne, després ahir em van trucar també que els hi passés l'enllaç... Els a Torroella, l'Institut de Torroella també està treballant amb això i estem, bueno, suposo que la gent ho va dient per veure si podem, bueno, com més en puguin fer millor. Necessitàvem 3.000 de mascaretes aquestes.
A través del web de l'Institut de la Bisbal, que podeu trobar al nostre web, es poden veure algunes imatges de la producció que es va fent.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Estigues a casa, no surtis ni a la feina ni a altres àrees públiques. Utilitza una habitació separada a la llar i amb una bona ventilació. No pots tenir visites a casa.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa.
Passar un minut.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Passa un minut de 8:45 del matí. A Sant Feliu de Guíxols es sancionaran les persones que treguin a passejar la seva mascota a més de 200 metres del domicili.
Exacte. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Mota, es va explicar aquest dimecres a Ràdio Sant Feliu que es va aprovar un decret que sancionarà les persones que treguin a passejar les seves mascotes a més de 200 metres del seu domicili. Encara que treure a passejar les mascotes forma part de les excepcions al confinament, l'alcalde vol evitar amb aquest decret que es faci un mal ús d'aquest permís i explica que passejar més enllà dels 200 metres prudencials és córrer un risc que ara per ara no poden assumir. Així s'aconsella a les persones que surtin que duguin el seu document d'identitat per tal de facilitar la comprovació de domicili per part de les autoritats.
Empreses de fruita de la província de Girona han donat 300 quilos de poma a l'Hospital de Palamós, Figueres i Josep Trueta de Girona. Es tracta d'una acció dirigida als professionals sanitaris d'aquests centres.
Ho fan com a mostra d'agraïment de la dura tasca i els torns de moltíssimes hores que estan fent degut a la situació causada pel coronavirus. Les aportacions de pomes les han repartit les empreses que integren la IGP i que estan més pròximes a aquests hospitals. Es tracta de Girona Fruits, Giropoma de Palamós i Fructícola Empordà de Figueres. Les pomes que han repartit són de 4 classes: Golden Gala, Granny Smith i Red Delicious. Poma de Girona no descarta finalment repetir aquesta acció en les properes setmanes, amb la possibilitat de fer-ho extensible a altres centres sanitaris de les comarques de la demarcació de Girona.
I la policia local de Palamós felicitarà els aniversaris als nens i nenes menors de 8 anys durant els dies que duri el confinament a casa. Diuen que és per fer més agradable als infants la celebració.
El servei consisteix en desplaçar-se amb el cotxe patrulla a l'habitatge on resideix l'infant que fa anys i els agents engeguen les llums d'emergència del vehicle. Aquests també deixen un obsequi a la porta de casa, que és un carnet de policia infantil de casa amb el nom i foto del nen o nena. Les dades les haurà de facilitar tota aquella família que vulgui que la policia feliciti el seu fill o filla, i s'ha de fer amb antelació, en concret 2 dies abans de l'aniversari. Per fer-ho, els pares i mares es podran adreçar a adminpolicia@palamós.cat. Val a dir que aquestes accions es podran dur a terme sempre que no hi hagi un altre servei urgent que ho requereixi.
I la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols manté l'edició de l'Hora del Compte, però la farà per Instagram. Com funcionarà això, Pedro?
Una de les mesures que contempla el Reial Decret que fa vigent la declaració d'estat d'alarma arreu del territori espanyol és el tancament de biblioteques que romanen tancades des del 14 de març i fins i tot en alguns casos des de dies abans. La Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu tenia programada una activitat, com explicàvem, per aquest dissabte 28 de març, que era l'Hora del Conte. Aquest acte consisteix en la lectura d'alguns contes. En la proposta d'aquest dissabte es farà lectura de contes on les dones són protagonistes i trencadores de rols i estereotips sota el títol Contes Violeta. La biblioteca, doncs, ha anunciat que manté programada l'activitat i aquesta es farà de manera virtual. Serà el dissabte a les 12 de migdia i les persones interessades s'hauran de connectar a l'Instagram de la tribu juganera que es fa càrrec de l'acte.
I les escoles de música i teatre de Santa Cristina segueixen obertes online.
L'escola municipal...
Escoltem la notícia.
L'Escola Municipal de Música amb 80 alumnes i l'Escola Municipal de Teatre Integral amb 12 de Santa Cristina d'Aro continuen la seva activitat aquest curs a través de classes online, ja sigui a través de streaming o per videoconferències. El nou enfocament pedagògic l'han pres les dues escoles municipals per poder continuar el que s'havia programat aquest curs davant l'actual situació de confinament provocat per l'estat d'alarma del coronavirus. Els seus directors, el Claudio Susín i la Georgia Bonell, tenen clar que quan s'acabi el confinament i es tornin a les classes presencials, algunes coses que es fan ara s'incorporaran en el procés pedagògic del centre.
Tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
El document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre acudim les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els 4 joves per saltar-se el confinament. El Reial Decret no
es permet. L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per les...
Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats...
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà a la Ràdio de l'Empordà.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. I hem demanat a aquesta hora del matí que es connecti. Sabeu que aquests dies estem fent ràdio des de casa, tots els membres de Ràdio Capital, a través d'un sistema que ja seria molt complicat d'explicar, però el que hem fet avui és demanar ara d'última hora que es connecti el nostre company Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Hola, bon Dani.
Gerard Escat, bon dia. Ara sí, ens pots sentir, eh? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Amb una mica de retras, però és que l'hem volgut convidar avui al programa per això. Per molts anys, Gerard.
Gràcies, gràcies.
Què tal, com estàs?
Cal aquest... dir que m'acabo de... que tot i estar escoltant el programa estava encara al llit tombat, mig dormit, així que bon dia.
Bon dia. Com aquest aniversari en confinament, eh?
Sí, una mica... segur que me'n recordaré tota la vida, això segur.
Aquest, sí.
Un aniversari... fora de casa, treballant i confinat.
Sí, perquè tu treballes una mica lluny, no? Però, bueno, és veritat, és igual, no trencarem la màgia de la ràdio, és igual.
Sí, ara,
escolta, que passis molt bon dia dintre del que pugui ser i ens veiem molt aviat. Quan puguem sortir de casa, no?
Gràcies, ens veiem aviat.
Ens veiem aviat.
Quan puguem sortir ja ens veurem tots.
Sí, efectivament, que hem de tenir pendents sopars i dinars de la ràdio i tot això. Ara sí, falten 6 minuts per acabar el programa, bueno, per les 9, però em sembla que avui tornarem a allargar-nos, perquè el que farem ara és una entrevista, la que us explicava abans al principi del programa, molt interessant. Àlex Subirà, bon dia.
Hola, bon dia.
On estàs tu ara mateix?
Doncs mira, em trobo al sud-sud del Marroc, quasi en frontera amb Mauritània, a una ciutat, bueno, als afores, al desert, a un lloc que es diu Dakhla, concretament en un hotel que es diu Dakhla Club.
I aquí, en aquest punt, saben què és el coronavirus?
Sí, saben el que és per les notícies i per el que arriba per part del propietari de l'hotel, perquè ens manté informat cada dia, sobretot a mi, que sóc l'únic que quedo tan aquí de client. Ja no sóc client, ja sóc família, perquè ja estem tots junts aquí, 60 treballadors i jo. I sí, estem al cas. Fins i tot estan netejant. Mira, avui s'han passat tot el dematí netejant l'hotel amb les ordres del jefe, els manté aquí a canvi de que li tinguin l'hotel net, i ha portat també alcohol d'aquest per desinfectar les mans, i tots estan netejant-se les mans. Però bueno, estem bé perquè a més l'hotel està tancat. L'hotel està tancat i no entra ningú, llavors no hi ha coronavirus aquí, no ha arribat.
Tu no pots tornar,
tu
ets de Torroella.
Jo sóc de Torroella amb Montgrí l'Estartit, sí, visc a l'Estartit, i llavors, clar, de tornar, no vull tornar tampoc.
Clar, té lògica, perquè on estàs, de moment el coronavirus no hi ha arribat.
No, clar, a més segur que aquí no puc estar enlloc. Hi havia la possibilitat de tornar, però vaig trucar a l'ambaixada espanyola, em va dir que agafés un avió quan hi havia avions per anar fins a Casablanca, i de Casablanca que agafés un tren fins a Tànger, i de Tànger que agafés un taxi fins a Tetuán, que era l'opció que em donaven, i de Tetuán creués la frontera Ceuta i que allà la policia espanyola en teoria m'enviaria a casa, però bueno, vaig descartar totalment aquesta opció per al risc d'agafar un avió, entrar en un avió amb altra gent, aeroports, trens, i vaig dir no, en aquí que estem al sud de tot, que no ha arribat el coronavirus, quina tonteria tornar i exposar-me a agafar el virus, saps? Llavors la decisió més bona era quedar-se.
I què hi feies a Dakhla?
Havia anat amb uns col·legues a fer kitesurf, sí, estàvem aquí, és un lloc on es fa kites, és a dir, no hi ha res més que desert, aigua i vent. I llavors, clar, ells van decidir marxar molt abans d'hora perquè hi havia el tema aquest del corona i estaven dient que tancarien aeroports i que no es podria tornar, i ells van fer via a Lisboa, van agafar un avió i se'n van anar a Casablanca, Casablanca a Lisboa i Lisboa a Barcelona. Però bueno, ells van decidir de marxar ràpid, i vaig dir que no, que jo em quedava, que no, que en aquesta situació el millor era quedar-se.
Bé, clar, però ara no saps fins quan.
Exacte, ara aquí estem que, bueno, el propietari de l'hotel, quan jo hi anava a marxar, perquè llavors ens vam quedar set alemans i jo, que teníem aquesta opció d'anar, d'agafar aquest vol a Casablanca i fer tot això, ells ho van fer, els alemans també van marxar. I se'n van anar van fer dos nits a Casablanca. I jo amb el jefe em va parlar amb mi, m'ha dit, Àlex, aquí si vols et pots quedar, no hi ha cap problema. No pagues res, me faig càrrec de tot el que tu necessitis, de menjar i de tot. Me va posar aquí amb un bungalow que tenim aquí davant de mar també, i que les condicions que me van posar eren molt millors que tornar a casa, sí, a visitar amb la família, els meus, és els que trobes a faltar, però no ho vaig veure gaire bona opció pel tema del virus.
Clar, això
i aquí estic molt segur.
T'anava a preguntar, ara estàs en unes vacances, allò, no et van pagar res.
Exacte, aquí a més això, gràcies a l'Amin, el propietari d'aquest hotel Dakhla Club, que us dic, que és un lloc que s'està molt bé i que és un molt bon hotel, vaig ajudar amb tasques de posar ordre a l'hotel, és a dir, jo van treure totes les cadires, em van recollir tot, és a dir, ara és un hotel, sí, però no hi ha cap comoditat pels turistes. Estem als 60 treballadors que té aquest enlamint i jo. I llavors, bueno, ara ja està tot en ordre, està tot endreçat i ara només van fent el manteniment de l'hotel perquè no es quedi que llavors quan hagin de poder o com puguin tornar a obrir, que no se sap quan, estigui en condicions per poder-ho fer. I jo aquí visquent amb ells, compartint esmorzars amb ells, el dinar, el sopar, tot, superbé, la veritat és que molt bé.
Estic em veient...
cuiden molt bé i super.
Estic veient imatges d'aquest Dakhlal Club. Fa bastant enveja, no, ara mateix?
No, mai tant. Jo crec que clar, amb les condicions que tenim a casa, jo parlo amb la família, amb els amics allà, i m'ha dit, Àlex, estàs al paradís, com molt bé dius, que clar, aquí si tornes... També vaig valorar l'opció de tornar, però vaig pensar, perquè anar-me a tornar en un lloc sí que estaré a casa, però estaré dintre casa, tancat, sense poder treballar, sense poder fer res, sense poder veure els meus tampoc. Doncs estant aquí estem molt bé, la veritat és que sí, és un lloc que s'està molt bé. A més, estic fent kite cada dia que fa vent, fotem kite, anem en barca i vam anar a pescar amb el jefe, vam agafar barques, ens vam anar a pescar, ens vam menjar el peix que vam pescar per la nit. Estic vivint molt bé, la veritat. A mi em sap greu molt pels meus i per vosaltres que esteu aquí, que heu d'estar confinats.